Molt bé, doncs avui és dimecres i comencem novament una nova edició d'aquest programa del Tot un Poble i hem de parlar d'una troballa, que s'ha trobat a Sant Andreu i que és doncs, un poblat neolític a sota de les obres de l'AVE. Això en el, a sota, a l'entorn de l'estació de Sant Andreu Comtal. Doncs aquesta era la notícia amb la qual podem obrir el nostre programa d'avui. Així doncs que també dir-vos que avui tindrà la nostra habitual tertúlia, que tenim tres personatges aquí que ens parlaran de, bé, doncs de les, dels diferents temes que ens afecten diàriament. I el que sí que us podem dir és que d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa al Tot un Poble.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs com ja sabeu, el Tot un Poble és el magazín informatiu diari que cada dia us oferim des d'aquí, de dilluns a divendres, de les 12 del, a les 12 de migdia i a les 4 de la tarda. Així doncs que, si us sembla, anem ja a conèixer quins són els titulars del dia d'avui. Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc precisament d'això que us dèiem ara mateix, de les obres de l'AVE descobreixen un poblat neolític a Sant Andreu.
La controvèrsia sorgida pel possible efecte negatiu de la línia d'alta velocitat sobre el temple de la Sagrada Família ha facilitat que els arqueòlegs treballin sense sentir mirades al clatell en altres trams del traçat de l'AVE pel subsol de la ciutat. Així, els sorprenents resultats de les intervencions arqueològiques a Sant Andreu han passat desapercebuts. La troballa més significativa és un enterrament neolític d'uns 5.000 anys descobert a les excavacions de l'entorn de l'estació de Sant Andreu Comtal. L'esquelet desenterrat, el primer d'aquest tipus que es troba a la zona, constata una ocupació humana a les albors de la metal·lúrgia. Ferran Puig, director del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona, assegura que les troballes recollides al llarg dels dos últims anys en l'estens sector en obres entre el pont de Bac de Roda i el Nus de la Trinitat són interessants i variades. Moltes són ara al laboratori del museu, esperant que se'n facin les anàlisis científiques.
Doncs molt bé, doncs Ferran Puig és director de la, del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona. Amb ell intentarem parlar amb ell perquè ens expliqui doncs, què és aquesta troballa que s'ha realitzat avui a Sant Andreu. També tenim d'altres informacions per explicar-vos, com per exemple que l'Ajuntament exigirà agilitzar la construcció dels centres escolars que manquen construir a Sant Andreu.
Els grups municipals a l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha donat suport a la proposició del grup municipal del PP perquè l'Ajuntament insti el Consorci d'Educació de Barcelona a acelerar de forma urgent la construcció de 5 escoles i 6 instituts a la ciutat, entre els quals hi ha l'Escola de la Maquinista i Can Fabra i Sant Andreu, que actualment estan pendents i que formen part del Pla d'Equipaments Educatius 2008-2011. La proposició presentada per Àngels Estelles va deixar pales que hi ha un greu endarreriment en la seva execució, fet que considera que és responsabilitat del Consorci d'Educació de Barcelona, integrat per l'Ajuntament i per la Generalitat.
I també podem continuar informant-vos que la Fundació Barcelona Comerç i DAM organitzen concerts mòbils i espontanis per animar aquest Nadal.
Concert sorpresa, corals ocultes i concerts socials, l'actuació d'Amazoni, Dorian i Sidoní, activitats d'impacte i una Nadala pròpia. Fem, fem, fem. La campanya d'animació nadalenca té enguany un programa ben divers i original i està organitzada a mitges per la Fundació Barcelona Comerç, que aplega els 17 eixos comercials de la ciutat, entre ells el de Sant Andreu i la Casa Cervesera d'Am, que hi han desemborsat prop de 350.000 euros.
Anem a una altra informació. La futura estació de la Meridiana estarà enllestida, segons diuen, a finals d'any. Queda tot just un mes.
La futura estació de Sagrera Meridiana estarà enllestida a finals d'any. L'intercanviador ha constatat 34,3 milions d'euros que permetrà la connexió de les línies L1, L4, L5 i L9 del metro, així com les línies de Rodalies R3, R4 i R7. L'obra ha causat el tall ferroviari entre Sant Andreu i Arenal i Arc del Triomf, que ja s'ha restablert.
I una altra informació ens porta a parlar de les obres a la carretera i a la línia 1 del metro que complicaran el pont que tothom està esperant a hores d'ara.
El pont de la Puríssima suposarà el moviment de centenars de milers de catalans que o bé es quedaran a la seva ciutat i aprofitaran per fer compres nadalenques o bé es dedicaran els 5 dies a trepitjar la primera neu a les pistes. En tot cas, hauran de tenir en compte els punts calents de la xarxa viària i les obres a la línia 1 del metro.
A la ciutat, les obres de construcció del carril Busbao a la C58, que s'està fent a l'entrada de la Meridiana entre la Trinitat Vella i la Trinitat Nova, i el consegüent estrenyiment de la via de ben segur que complicaran la circulació del trànsit. També, doncs, amb aquesta informació, nosaltres que ja coneixem quines són les principals notícies del dia, així que ara, si us sembla, farem una petita pausa i tornarem tot seguit amb aquestes informacions i també amb la nostra habitual tertúlia, que avui tenim diferents temes per parlar. Fins ara.
Porta pintats els cabells i els pantalons vermells, sempre amb les mans carregades d'anells. Du el dibuix d'un estel tatuat a la pell. Té clar què vol i què sent, sempre notant el rebuig de la gent. Busca el que no es pot fer bé i comprar-se amb diners. Viu tan intensament, si convé es va curant, disfrutant cada instant, no té por de res.
Saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem ja a presentar-vos les persones que m'acompanyen aquest matí. Per la part tècnica, en Xavi Álvarez, i ara parlarem amb els nostres contertulians, que són Joan Francesc Albarracín, que és el director i el presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta casa, Anna Preses, que ens ve directament des de Mèxic, oi que sí?
Sí, sí.
Què tal? Doncs moltes gràcies per incorporar-te a partir d'avui en el nostre programa.
Moltes gràcies.
I també tenim a Mireia Gutiérrez, que ja l'aneu coneixent aquests dies, que està fent doncs, molt bona tasca aquí en aquest programa.
Bon dia i gràcies.
Bon dia. Doncs, si us sembla, podem parlar del tema del dia, que, bé, si us passegeu pels diferents centres cívics i per davant de la plaça Orfila, on és l'Ajuntament de Sant Andreu, veureu que hi ha un cartell penjat amb un llaç vermell. Què significa aquest llaç vermell? Perquè suposo que molta gent doncs, deu haver trobat aquest llaç en el moment d'anar a agafar el metro de Sant Andreu, aquest llaç allà penjat del balcó. Què significa aquest llaç vermell penjat? Tant de l'Ajuntament de Barcelona a Sant Andreu com dels centres cívics, que també hi són. Doncs això significa la lluita contra la sida. I per parlar-ne, doncs, ens agradaria que cadascú doncs, digués la seva, així que dono pas a en Joan Francesc Albarracín doncs, que ens expliqui doncs, la seva opinió, no?, al respecte.
Home, doncs, per les últimes informacions que hem rebut, sembla que la qüestió de la sida està una mica més estabilitzada, si més no a nivell tot i que en el tercer món encara la cosa està molt malament, no? Sí. Però com a mínim el primer món, el món occidental i socialitzat, la cosa sembla que s'està estabilitzant. La malaltia ja no és una malaltia, segons tinc entès, mortal, sinó que és crònica, amb la qual cosa ja hem avançat una mica. L'únic que cal dir és home, doncs, que les persones que practiquin alguna de les pràctiques, si valgui la reiteració, de risc, doncs que vegin que tot i ser una malaltia crònica no deixa de ser una malaltia que pot comportar moltes complicacions i que pot disminuir la qualitat de vida. És veritat que no moriràs de la sida, però sí que la teva qualitat de vida pot minvar sensiblement, tot i que sigui una malaltia crònica. Per tant, cal prevenir de totes les maneres possibles, amb preservatius, etc. Totes les mesures de prevenció, totes són necessàries i no hem d'adormir-nos en els llaurers, com es diu, dient que, mira, com que ja no ens morim de la sida, ja tot hi val. No, és una malaltia greu, crònica, insisteixo, que pot reduir bastant la qualitat de vida i, per tant, doncs, s'ha de posar-hi mesures.
Doncs nosaltres ens hem posat en contacte amb el cap Via Barcino, que és el cap del centre de salut que ens toca aquí més a prop a la Trinitat Vella, i estan dedicant tota la jornada d'avui a informar sobre aquesta malaltia, a fer proves a tota aquella gent doncs, que tingui o pugui pensar que pot tenir aquesta malaltia, doncs, que s'acostin al cap Via Barcino, perquè avui doncs, els hi faran la prova totalment gratuïta i, evidentment, doncs, que els hi comunicaran si tenen o no aquesta malaltia crònica. També tenim en Apreses, ens agradaria que ens diguessis doncs, què penses tu sobre la sida.
Jo crec que sí, com deia el company, és una enfermedad, una malaltia que afecta a moltes persones i moltes no saben això. I és molt important fer proves i si tens algun dubte sobre això, jo crec que és important fer les proves que siguin necessàries, perquè potser pots contagiar una altra gent i és molt perillós. I sí, l'ús del condom jo crec que és indispensable, perquè també fa dies ha sortit un estudi on la gent jove, quan veu, no es posa el condom, i jo crec que això és un risc molt important perquè sí que minva molt la qualitat de vida, és una malaltia.
El perill de la relaxació, eh?
És així, jo crec que és molt, molt, molt important per tothom no relaxar-se, perquè és una qüestió de vida o mort en aquest cas. Sí, i jo crec que a més de que minva molt la qualitat de vida, també, no sé, no, mai pots estar tranquil·la amb les relacions que pots tenir amb altres, i a més també hi ha molta encara continua havent una mica de por amb aquesta.
I Mireia, què ens pots dir?
Bueno, jo he llegit als diaris que les noves infeccions han baixat en 10 anys un 19%, I és una xifra molt alta. Jo crec que segurament sigui perquè ara per ara podem trobar-hi més informació sobre el tema que la que podíem trobar fa 10 anys. I bueno, això em fa recordar que fa uns anys hi havia al Museu de la Ciència una exposició sobre la sida, en la que s'hi definien uns subjectes en color verd i en color vermell en funció de si permetien el contagi o no. I jo crec que es podria repetir perquè era molt interessant veure amb quines coses pots contagiar i amb quines no.
Doncs sí. El que sí que podem dir és que històricament aquesta malaltia, la sida, ha estat vinculada o relacionada amb el col·lectiu gay, lesbià, transsexual, bisexual. Això qualsevol persona, no?, pot tenir la sida, no només aquest col·lectiu. Per què sempre ha estat marcat aquest col·lectiu quan parlem de la sida? Aquesta seria la pregunta.
Bueno, suposo que perquè van ser els primers. Van ser els primers. Però esclar, hi ha altres coses que també te la poden encomanar, la malaltia, no? Si vas, per exemple, els homes, no? Anem al barber, ens fan una afaitada, si la navalla, per exemple, ha tingut contacte, no està ben esterilitzada i ha tingut contacte amb algú que hagi tingut la sida o que tingui el virus, tu, encara que no siguis gay ni tinguis, siguis un sant, una anacoreta, que no tinguis tracte carnal amb ningú, però te l'encomanen, no? Vull dir que, esclar, tots hi estem exposats.
Jo crec que potser fa uns anys, com hi havia més desinformació en els temes de gais i lesbianes, hi havia aquest tema que no et pots quedar embarassada, per exemple. I si en aquests casos només utilitzaven el preservatiu per aquest motiu i no per les malalties de transmissió sexual, és probable que tinguessin més contagis.
Sí, bo, també no solament els gais i les lesbianes, sinó també els drogadictes, que també és un sector que està sempre exposat a aquest risc, perquè sí, també és el relaxament també que diem abans, i sí, és un grup també molt, molt important, un foc d'infecció, i que sí s'ha de tenir en compte també per donar-li la respectiva informació també als joves. És una qüestió molt més gran que solament el contacte sexual, sinó també
els drogadictes, perquè es passen uns als altres l'agulla i vés a saber el que deu haver-hi allà dintre.
Sí, sí, i això passa molt perquè també la droga jo crec que crida molt també.
Doncs sí. Doncs hem de dir que estem de festa major. Festa major de Sant Andreu. Joan Francesc, quines diferències hi havia quan tu eres jove a les festes majors que es realitzen ara? No?
Doncs la veritat, no podria contestar amb gaire precisió aquesta pregunta, perquè el que jo conec, més o menys, la cosa funcionava més o menys igual. Jo veia els autos de xoque, com ara, el dissabte passat vaig estar passejant per la... al costat de la biblioteca de Sant Andreu, i més o menys l'ambient és similar al que jo recordo quan jo era més jove, no? Ara, evidentment, la festa major sempre és un motiu de goig i d'esbarjo, no? De la població, etc. No? I més a més que aquesta festa major ha coincidit amb la gran victòria del Barça l'altre dia,
sí,
llavors ja, escolta, hem fet el cim.
Havia de sortir.
Esclar, que havia de sortir, naturalment. Hi ha molts culers a Sant Andreu, eh?
Sí. I del Sant Andreu, que últimament anem fatal. Doncs, Anna, com... Bé, hem d'explicar que ja ve de Mèxic. Has vist alguna diferència entre les festes que es realitzen a Mèxic i les que es realitzen aquí?
No, bueno, sí que hi ha diferència, perquè, però jo crec que és festa en tot arreu. Així que sí, però sí que les festes d'aquí són diferents en quant a les tradicions, perquè en Mèxic hi ha unes altres tradicions, però... el sentiment i el sortir a la festa i el tenir la festa d'un sant, en aquest cas, és, jo crec que és la mateixa cosa. Jo crec que és transmesa d'aquí a allà, i és...
Doncs sí. I la Mireia va ser diumenge a la festa major de Sant Andreu, almenys al seu inici. Hi ha alguna diferència entre el que són les festes d'aquí i les que són d'Esplugues?
Bueno, en primer lloc és que les d'aquí duren dues setmanes i les d'Esplugues són quatre dies. Sí. També per mi hi ha la diferència que, com és Barcelona, hi ha molta més policia aquí, que no vol dir que unes, en unes hi hagi més aldarulls que en unes altres. Però bé, una festa és una festa i aquí hi ha més gent, però també és més gran.
Doncs ara sí, ara parlem de la gran festa que es va viure ahir amb aquest 5-0 després de jugar al Barça i al Madrid. Què podem dir, Joan Francesc, al respecte d'aquell partit? 5 gols a 0 és impressionant.
Jo, la veritat, com que no van donar el partit en obert, clar, i no pago per veure televisions de pagament, doncs evidentment no el vaig veure, però sí el vaig escoltar per la ràdio, i pel que es anava relatant, el més imponent de tot no era només el 5-0, sinó la manera que es va aconseguir el 5-0. O sigui, es veu que va ser un recital. O sigui, el Pep Guardiola, crec jo que en comptes de jugadors té catedràtics. Són catedràtics del futbol. El Xavi i el Messi, és que pel que relatàven els periodistes quan vas escoltar el partit, era una cosa espectacular. El Madrid és que no va tocar pilota gairebé. Va ser un recital, una cosa espectacular, i és clar, el 5-0 és una cosa que no sé, és la xifra màgica de les victòries barcelonistes sobre el Madrid, i és clar, pels que som culers, doncs evidentment és un motiu de goig.
I l'Anna, és la primera vegada que vius aquí a Barcelona aquest Barça-Madrid?
Sí, és la primera vegada i de veritat que sorprenent. M'ha agradat molt també perquè jo sempre he sigut també culer del Barça. I a Mèxic hi ha molta gent que és del Madrid. Bueno, amb el Rafa Márquez hi havia més gent que era del Barcelona, però jo crec que es conec més el Madrid, però ara amb aquest triomf jo crec que ja és una cosa que és com deia, que sí, és una manera de fer futbol diferent i a més sorprenent i brillant també. Jo crec que sí, és brillant la forma en la que juguen aquest equip del Barça.
I Mireia, tu això del futbol no és que t'atregui massa, però suposo que també vas viure una mica els que els teus amics o els teus companys doncs deien, no? El Barça 5-0.
Bueno, més que els amics directes, que quan estava sortint el partit no l'estaven mirant. No. Però bueno, a través del Facebook es pot veure tot de grups a respecte dels 5 gols i i tot el que han dit, i també es pot seguir d'una manera el partit indirectament.
Ahir mirant pàgines web així, vaig remenar una pàgina web que està a la vora de Mèxic, a Texas.
Ah, Texas, sí.
No sé si la coneixes, posa Telemundo Dallas.
No,
és una pàgina
no.
web hispana, o sigui, està en espanyol, i posava el titular, posava el Barça aplasta el Madrid, o sigui que fins i tot en allà, Texas, que és un país que no, el futbol, el que nosaltres entenem com a futbol, no és un esport gaire conegut. Ara sí que és més conegut, justament perquè hi ha molts mexicans que han emigrat cap al nord i estan allà, i és clar, els mexicans sí que el tema del futbol es toca més, no? Però el que és als Estats Units, el soccer, que en diuen ells, no és gaire conegut. Però bueno, em va fer gràcia perquè vaig veure que fins i tot en allà hi havia la referència de la victòria blaugrana.
Doncs aquest és el resultat que es va donar de 5-0 al partit que es va jugar dilluns. Doncs ens queden algunes notícies perquè també ens agradaria que comentar-les, ja són més referides a aquí, i és que les obres de l'AVE han descobert un poblat neolític a Sant Andreu. Déu-n'hi-do.
La pregunta seria si aquestes troballes endarreriran l'execució de l'obra, uh-huh. perquè sempre passa el mateix, sí. quan troben una cosa important, aleshores la cosa les obres s'aturen, han de recollir uh-huh. Les pedretes, els ossets, els uh-huh. en fi, que ho entenc, eh? no és que no estigui en contra, però hi ha prou endarreriment que portem uh-huh. pel tema de l'AVE, doncs mira.
Però qui anava a dir que en ple segle XXI trobaríem un problema neolític aquí a Sant Andreu?
No, no, és que abans d'existir nosaltres hi havia altres civilitzacions que pugaven sí. la Terra, eh? Mm-hmm. És normal que...
Sí, però...
D'aquí 3.000 anys també trobaran, jo què sé, potser l'antena de Ràdio Trinitat Vella enterrada per aquí a la vora, vull dir, i preguntaran què és això.
Sí, bueno, hem passat molts anys perquè ara se sàpiga sí, que és sí. aquesta descoberta, no?
Sí, sí.
Doncs també ens agradaria continuar parlant d'altres temes, com per exemple, doncs encara... A veure, digues, Mireia, quins temes podríem poder per poder comentar avui?
Home, hi ha hagut eleccions, eh?
Això. Aquesta és la que ens faltava.
Ara,
aquesta és la que ens faltava. Ja sabia jo que les teníem totes, menys aquesta.
Ah, hi ha hagut eleccions aquest cap de setmana.
Exacte. I bé, tot el tripartit cap per avall.
En fi, hem tingut un accident de cotxe. Sinistre total. Especialment Esquerra Republicana,
sí.
que perda més de la meitat de diputats. Això és una, no, una tragèdia política, vaja, no. No hi posem gaires pal·liatius. És una tragèdia política. El PSC ha perdut molt, ha sigut sí. una bufetada forta, però l'esquerra és un sinistre total.
Sí.
I, a més, des del diumenge cap aquí, doncs les notícies que venen d'aquest partit són encara més inquietants, perquè ja veus que el Benach renuncia a l'acte de diputat.
Sí.
El Puigcercós posa el seu càrrec a disposició del partit. I un significat membre de la Federació de Barcelona, el Carles Bonet, sí. ja qüestiona directament el mateix Puigcercós. Per tant, o sigui, tornem a fer lluites intestines per a veure si ens podem esbudellar del tot i podem morir de fracàs.
Perquè vosaltres creieu que el Puigcercós és un bon candidat?
Home, les proves són negatives, no?
Mm-hmm. O sigui, clar, s'hauria d'haver presentat algú altre, perquè el Puigcercós està...
El Puigcercós s'ha presentat i mira el que ha passat. El que no sé jo és si aquesta derrota tan tràgica d'Esquerra és precisament per culpa del candidat o per culpa del que han fet en els darrers 7 anys.
Exacte.
És a dir,
entre el tripartit.
Crec, jo sincerament crec que la derrota d'Esquerra no és exclusivament pel candidat. El candidat pot agradar més o menys, però si tu veus que el candidat ve respaldat per 7 anys de bona gestió política
sí.
i de coherència política, doncs potser no t'agrada gaire el Puigcercós, però dius, ostres, aquest home té un equip i un partit a darrere que l'avala. Per tant, el voto. Imagina't,
però,
no?
Qui ha portat a terme totes aquestes gestions del tripartit ha estat el Carod Rovira.
Clar, per això...
Tot I ara de cop i volta es presenta aquest senyor, el Puigcercós.
Què et deia? A veure si ens podem esbudellar més. I com que no estem prou fumuts políticament, a veure si encara ens podem morir més. Podem quedar més malmesos. En fi, és una tragèdia, però...
I la victòria de Convergència com...
Esperable.
Sí, totalment.
Esperable. Comentaré una cosa que potser a algú li agrada més, li agrada menys el que ha guanyat, si esperaves que els resultats fossin aquests, fossin uns altres, no ho sé. Bueno, en resumides comptes, per saber si les eleccions han anat bé o no han anat bé, jo vaig fer una prova. Saps quina prova va ser?
No.
A veure què pensen els que, i perdoneu, els que jo considero enemics de Catalunya. Per tant, l'endemà de les eleccions,
sí.
és a dir, el dilluns, a les 8 de la tarda, jo vaig agafar l'aparell de ràdio i vaig escoltar una emissora que es diu Es Ràdio.
Ah.
Es Ràdio és, diríem, la COPE,
sí.
però més nacionalista espanyol. Jiménez Los Santos.
Jiménez Los Santos, exacte.
César Vidal, etc., que treballaven a la COPE, després de treballar a la COPE van muntar aquesta ràdio. És ràdio. Molt bé. Què va dir César Vidal a les 8 de la tarda a l'entradeta del seu programa? Doncs va dir, senyors, que la situació a Catalunya havia empitjorat. Si ja era dolenta amb el tripartit, diu, ara encara és pitjor, perquè hi ha més diputats sobiranistes. Per tant, la meva conclusió és, si ells diuen que la cosa va malament, és que la cosa ha anat bé.
Clar. A més, que Convergència mai s'ha declarat sobiranista, no?
Sí que ho són.
Ho són.
Home, mira, el mateix Mas ha dit que si es fes un referèndum per la independència, ell votaria que sí. Uh-huh. El mateix Oriol Pujol ho ha dit, també. Per tant, potser en els seus estatuts no hi figura d'una forma explícita, però va. Ells dos, com a mínim, el Felip Puig també ha dit que sí.
Llavors podríem dir que Convergència és sobiranista, però no independentista, perquè independentista és el que...
No, no, també són independentistes. És que quina diferència hi ha entre sobiranistes i independentistes? Jo no la veig.
Per mi cap, però...
Ara.
Però que el sector independentista...
Perquè fixa't, a veure, l'estatus natural de qualsevol nació, quina és?
Doncs la sobirania. Sí,
la plena sobirania. I des de la sobirania, una nació pot establir llaços d'amistat, de col·laboració, etc., amb els seus veïns o amb qui sigui. Però des de la sobirania. Aquest és l'estatus natural de qualsevol nació. Per exemple, aquí tenim una companya mexicana. Sí. Si ara a ella li diguessin, poso per exemple, no?, que ara venen els nicaragüencs. Poso un exemple, no? I us envaeixen. I d'allò, oi que no seria normal? Voldríeu la vostra independència?
Sí, ja l'hem aconseguit.
De l'imperi espanyol, molt bé.
De l'imperi espanyol.
De la qual cosa us felicitem. Esperem que l'imperi espanyol també perdi no només les colònies d'ultramar, sinó les colònies que encara té aquí.
A la península.
A la península.
Ara nosaltres som una altra colònia dels Estats Units. Bueno, però, oblidades, no d'una forma directa, però...
El que passa que vosaltres teniu un greu problema amb el narcotràfic.
També.
Ciudad Juárez és que, noi, surt cada dia sí dia també, malauradament.
Sí, sí.
Perquè hi ha uns assassinats allà, però brutals.
És en tot el país, per desgràcia. Sí, és així. Però bueno, sí, és un problema que té, jo crec que tota Latinoamèrica, però sí, Mèxic ja diu una dita que diu que pobres mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, us separa Río Grande.
Ajá, el Río Bravo, sí. En separa,
pero... Bravo, es. ¿No es Río Grande?
No, es el Río Bravo.
Ah, Río Bravo, perdona.
Sí, está bien. I sí, no. Sí, és el que tenim, això, aquesta separació, però sí, a Mèxic arriba tot una mica més perquè és la frontera, però sí que a tota Latinoamèrica hi ha aquest problema que sí és un problema greu.
Jo crec que no conec gaire, però tot Llatinoamèrica, segons les meves informacions, està millorant en sentit econòmic. És a dir, per exemple, Brasil, 20 milions de persones han sortit de la pobresa en els últims anys.
Sí, és veritat que...
Per tant, home, mirem el futur amb una mica d'esperança i de positivisme, no?
Sí, però sempre passa que Brasil puja, però Uruguai, per exemple, que abans era millor que Brasil, baixa.
Ha baixat.
Jo crec que és una mica proporcional, no? I és que és així, però sí que és veritat que a Brasil Lula da Silva, per això també ha guanyat ara esta dona, perquè sí que ha fet coses molt bones. I esperem que també a Mèxic canvien una mica les coses, que fins ara no han canviat res, han canviat a pitjor, jo crec, però a poc a poc esperem que es facin els canvis.
I des de la teva visió de persona externa al que és el país, com veus la victòria que ha tingut Convergència i els resultats de les eleccions? No?
Jo també crec que era una cosa esperable, i més bé perquè el PSC ha estat ara en un, en un mal temps perquè per la crisi i tot això. I a mi el que m'ha sorprès moltíssim és els quatre escanys que ha guanyat el Laporta.
Sí.
Jo crec que això sí que... perquè els que ha perdut
Esquerra,
jo crec que els ha guanyat aquest home, bueno, i s'han repartit, però sí, Esquerra ha sigut el gran perdedor en aquesta en aquestes eleccions i el d'aquest home, perquè jo crec que tenia oberta una cosa que l'estaven buscant per unes despeses del Barça, i ara ja crec que no, que és immune, que no pot...
No, la qüestió judicial continua endavant, eh? No, no perquè ara sigui diputat. Vaja, no ho crec. Jo diria que els procediments judicials continuen igual.
Sí. Però, com, Joan Francesc, com veus la victòria de Laporta i aquesta potser separació o trencament del que és l'independentisme català?
Jo ho veig fatal. És a dir, tot i que el César Vidal diu que la cosa està pitjor, per tant, jo dic que la cosa està millor pel fet aquest, és a dir, el que no pot ser és que l'independentisme català es fraccioni. Això no pot ser. Ja sé que el que jo estic dient va en contra del que diuen molts polítics, i jo no sóc polític, però jo tinc, crec jo, una mica de sentit comú. És a dir, quan més fraccionament hi hagi dels independentistes catalans, menys representació parlamentària tindran. Per exemple, si el reagrupament.cat del Carretero i el Laporta haguessin anat junts, no tindrien 4. Em sembla que deien que potser tindrien 7 o 8. Per tant, tu ves fraccionant i aniràs minvant en la teva representació parlamentària. Per tant, jo ho trobo fatal, fatal. És a dir, un cop assolit de l'independència, aleshores sí que podem dir anem més cap a l'esquerra o més cap a la dreta, o més cap amunt o més cap avall, però el que no pot ser és que ens barallem abans d'hora. O sigui, anem tots junts. Que no voleu perdre la vostra identitat com a partit, no la perdeu, però feu una el mateix que Convergència i Unió, que és una federació de partits. Feu una altra federació. Solidaritat amb reagrupament, una federació. Els dos busqueu el mateix objectiu. Feu una federació i s'ha acabat. Jo, vaja, és el que jo penso.
De fet, avui sortia als diaris el Jordi Portabella i deia que s'hauria de fer doncs, una coalició amb reagrupament.cat, Esquerra Republicana i el Laporta. Clar, de cara a les municipals, que ja estan a punt d'arribar.
Sí, un front comú. Tots tenen el seu projecte polític, anem a dir, uns seran més d'esquerres, altres més liberals. Per exemple, Laporta és més liberal que Esquerra Republicana, molt bé. Però, home, afronteu les eleccions junts. És a dir, feu visualitzar a l'electorat que aneu junts. Jo crec que aquesta és la solució. Si ens anem fraccionant, malament rai.
I tu, Anna, com veus? Perquè, clar, l'independentisme suposo que és una cosa que t'has trobat aquí, no?
Sí, és una cosa que... Bueno, a Mèxic sí que teníem algunes notícies, perquè quan va gent d'aquí de Catalunya, de vegades de dir que són espanyols, no, jo sóc català.
Clar.
Però sí que... I més els sabien per ETA, per els bascs, però... Jo crec que això és com és un sentiment, perquè hi ha moltes nacions aquí a Europa passa això, no?
Sí.
Tots els països bàltics que s'han independitzat de la ex-Unió Soviètica, i jo crec que és un problema que ja ve des de els reis catòlics, sí. Jo crec que ja és un problema que ve des d'enllà i que s'ha portat als nostres dies, i a veure com continua això. Jo crec que Catalunya és un lloc molt pluricultural, i això és el que no permet que hi hagi independència, perquè hi ha molta gent que és contrària a això, perquè és emigrant així, i cada vegada més o menys, jo crec, que cada vegada hi ha gent que ja té aquesta identitat catalana i que ja és més català.
Doncs Mireia, un balanç de les eleccions...
Bueno, jo crec que és bastant simbòlic, per al PSC, Esquerra, Tripartit en general, a l'ou que li van tirar a Miquel Iceta. No dic que sigui correcte, però és bastant simbòlic. I bueno, la que guanyés Ciu jo crec que era d'esperar. I bueno, haurem de veure com avança tot.
Sí, aquella famosa frase dels evangelis, que pels seus actes o pels seus fets els coneixereu. Doncs això és el que esperem veure els propers mesos i anys.
Doncs sí. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Joan Francesc Albarracín per acompanyar-nos aquest matí, també
gràcies
a Anna Preses i a Mireia
Gutiérrez.
I nosaltres que ara el que volem saber és què hi ha per al dia d'avui el que és la Festa Major de Sant Andreu. Escoltem ara mateix.
Festa Major de Sant Andreu 2010, dimecres 1 de desembre.
A 9:45 del matí, segona caminada popular, ens fem grans amb salut. S'inicia la plaça Orfila. Organitza Cordada, associació excursionista i ecologista. Caminada popular adreçada pels que són més grans.
A 9:45 del matí hi haurà el repartiment de premis del concurs literari i campionats socials de jocs. Al carrer Gran de Sant Andreu, número 18-20, organitza l'associació de gent gran del Casal de Sant Andreu.
A les 5 de la tarda, concert conjunt Calypso al carrer Gran de Sant Andreu, número 18-20. Organitza Associació de Gent Gran i Vella del Casal de Sant Andreu.
A 8:15 del vespre hi haurà la taula rodona Digital o Paper, la premsa local d'abans als nous reptes de futur. Es farà el 100% Versalles al carrer Gran de Sant Andreu, número 255. En finalitzar la taula rodona es farà un lliurament del primer premi Opinió a la revista Sant Andreu de Capapeus.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ja es coneixen les dates dels Consells Veïnals del districte de Sant Andreu.
Durant aquest mes de desembre, tots els Consells Veïnals del districte Baró de Viver, Sant Bon Pastor, Congrés Indians, Navas, Sagrera, Sant Andreu de Palomar, Trinitat Vella celebraran reunions participatives. El Consell Veïnal és un espai semestral de participació per a proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. Les sessions són obertes a tothom. La primera reunió serà la del Consell de Barri de Baró de Viver, demà a les 7:30 de la tarda, al Casal de Gent Gran, Passeig de Santa Coloma, 104 Interior.
Doncs nosaltres continuem i hem de dir-vos que el que continua és l'exposició itinerant del Pla Sant Andreu Sagrera.
El material de l'exposició, composat per les maquetes del pla i plafons explicatius de l'obra, explica visualment la transformació que s'ha suposat la implicació del Pla Urbanístic de Sant Andreu Sagré. Des d'avui i fins al 5 de gener es podrà visitar el material de manera estable al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer Segre 2432. Després que s'hagi traslladat l'exposició des de la seu del districte a Can Fabra.
Doncs l'estació de l'AVE de la Sagrera serà un equipament ferroviari de referència per Catalunya. Amb una superfície de 320.000 metres quadrats estarà soterrada i comptarà amb un intercanviador que organitzarà el trànsit ferroviari de l'alta velocitat, Rodalies, les línies de metro 4, 9 i 10 i l'estació d'autobusos urbans i interurbans. Segons els càlculs, estimats més de 90 milions de passatgers faran ús de l'estació. Ateses les previsions, el 2015 ja podria entrar en funcionament. El projecte més enllà de l'estació millorarà la comunicació entre Sant Andreu i Sant Martí, ja que les obres transformaran tot el corredor ferroviari en un parc de 3,5 quilòmetres, eliminant definitivament la barrera de les vies a banda de preveure la construcció de nous habitatges de protecció oficial, equipaments i oficines. I ara coneguem doncs, què és el que s'està fent a la ciutat al carrer Ciutat d'Assumpción.
Les obres encara s'estan realitzant i els treballs afecten el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Tucumán i el passeig Santa Coloma. L'objectiu consisteix a millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants, de forma que renovarà el paviment del passeig central, l'enllumenat i el soterrament de les línies aèries, hi haurà una col·locació d'un nou mobiliari urbà i la plantació d'una nova línia d'arbrat a cada costat del passeig.
I on podeu anar avui és al barri del Congrés Indians, on es realitza un vídeo que recull la història d'aquest barri.
La història del barri, del Congrés i els indians a través de 12 testimonis i instantànies. Aquest és el contingut del vídeo Memòries de Congrés Indians, que s'acaba de presentar als veïns i que va començar a l'octubre del 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en l'exposició que hi haurà fins al mes de març a Casal de Barri Congrés Indians.
I del barri del Congrés Indians ens n'anem al centre de Sant Andreu, a Can Fabra, hi ha una microexposició del còmic de Mado Peng.
Exactament, Jordi. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia una microexposició de còmic de Mado Peña. Ho podreu veure dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9 de la nit, dimarts i dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 de la nit, i diumenges d'11 a 2 del migdia. L'entrada és totalment gratuïta.
I si voleu gaudir d'una nova activitat, us proposem el Book Crossing que realitza el Centre Garcilaso.
El book crossing consisteix en deixar llibres en llocs públics per tal de que altres els recullin, els llegeixin i els tornen a deixar. A l'espai de trobada El Garcí, de l'espai jove Garcilaso, trobaràs un punt d'alliberament de llibres. Vine a veure quins llibres hi ha i si trobes un que t'agrada, agafa'l. Després entra a www.bookcrossing.com i anota el codi que trobaràs anotat al llibre i podràs saber qui l'ha llegit i quins llocs ha estat aquest llibre. Quan l'hagis acabat de llegir, torna a alliberar-lo a qualsevol lloc, un banc d'un parc, una cabina telefònica o al Garci mateix. Anota't al web la nova ubicació.
I després de passar pel barri de la Sagrera, ens anem aquí mateix al barri de la Trinitat Vella, ja que es realitza el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones amb una xerrada que porta per nom Violència Sexual, Mètodes de Defensa Personal, i això ho organitza el PIAT.
El PIAT és el punt d'informació i atenció a les dones de Sant Andreu i organitza el Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer Foradada número 36 a les 6 de la tarda una xerrada sobre violència sexual, mètodes de defensa personal, a càrrec de la Fundació Sakura Ona. Organitza el Consell de Dones del Districte de Sant Andreu i l'entrada també és gratuïta.
Això em dedica serà demà a les 6 de la tarda. I ara ens n'anem cap a la Sagrera novament i trobem una exposició col·lectiva de Foto Sagrera al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca.
De dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 de la nit, el lloc és el Centre Cívic de la Sagrera i bueno, és a la calle Martí Molins 29. L'exposició col·lectiva de Fotosagrera és una exposició de fotografies que mostren el treball de diversos membres del grup Fotosagrera i l'entrada és completament lliure.
I podeu gaudir d'aquesta exposició fins al 9 de desembre, és a dir, que ja us podeu anar afanyant perquè està a punt de tancar. Anem ara cap a la Sagrera novament i allà trobem Caçador d'Imatges.
Com us informem cada dia, Caçador d'Imatges és una exposició a càrrec de José Rubio. José Rubio Rodríguez va néixer a Córdoba el 1959. És aficionat a la fotografia des de fa més de 30 anys i el 1990 realitza estudis de fotografia i laboratori de blanc i negre. Amb la forta implantació de la fotografia digital, el 2007 fa cursos de Photoshop i des de l'any 2008 participa en la creació de l'associació fotogràfica Fotosagrera, de la qual n'és membre. Admirador de totes les tècniques fotogràfiques, presenta a la Nau Ivanov una recopilació d'alguns dels últims treballs i col·labora a Fotosagrera. Podreu veure l'exposició fins al 3 de desembre a la sala de màquines de la Nau Ivanov.
I l'entrada és totalment gratuïta. També hem de dir que aquest dissabte us ho podeu passar molt bé si us acosteu a la plaça Comerç de Sant Andreu, ja que es realitza el tercer festival de músiques des d'un balcó que farà el primer concert per iPod i iPhone del món. El singular certamen se celebra aprofitant 5 balcons de veïns de la plaça Comerç de Sant Andreu en el marc del programa dels actes de la Festa Major del barri.
Aquest dissabte, a partir de les 6:15, es celebra a Sant Andreu el tercer festival de músiques des d'un balcó. El festival, que durarà fins les 8, té per escenari 5 balcons de classes privades situades al voltant de la plaça Comerç. Enguany, la principal novetat és que inclourà dins la programació el primer concert de reactable mòbil per en iPod i iPhone, a quatre mans de món.
L'esdeveniment, que per dos anys ha emplenat amb gran èxit de públic la cèntrica plaça de Sant Andreu, aplega actuacions musicals de diversos estils i està organitzat per Caselles PGE amb el suport de Stereo Rent, la Comissió de Festes de Sant Andreu, del Paloma i el Districte de Sant Andreu.
Les actuacions programades per aquest any són Gospel Joy, La Garriga, Briolés, que és un de Neo Rockabilly, Miriam Swanson i Sex Pasqua, de Bossa Nova, Ingrid Ustrell, soprano, i Mercè Roca Ritoc, piano, amb l'espectacle Paraula de Shakespeare, Chambalé, concert de Chalaparta i rectable mòbil per Le Freak Selector i PM.
D'acord, doncs nosaltres que ho deixem aquí. Si voleu més informació sobre aquest tercer festival de músiques des d'un balcó, podeu adreçar-vos a la web www.balconitis.org o entrar a sant-andreu.com/festamajor. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies, Xavi Álvarez, també a Ana Preses, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I també a Mireia Gutiérrez, que ja és un habitual de la nostra casa, per tant hem d'agrair-li la seva presència també avui davant d'aquests micròfons. Doncs nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.